La xarxa Perifèrics, xarxa d'ens locals i entitats que treballen per la promoció de la salut i la prevenció en l'àmbit de les drogues, celebra divendres que ve la 8a jornada perifèrica sota el títol Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat al Casal Torreblanca. La trobada se centrarà en els nous patrons de consum i com millorar en l'organització dels recursos actuals en prevenció d'addiccions. Per parlar-ne ens acompanyen el Roger Farrec, membre de l'assessoria sobre drogues i pantalles. Un segon, molt bon dia, Roger.
Bon dia.
I via telemàtica també comptem amb dos dels ponents de la taula que portarà per títol Noves drogues, noves formes, nous consums. Són la Mireia Ventura, coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anton Gómez Escolar, fundador de Drogopedia. Anton, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Roger, si et sembla, comencem amb aquesta 8a jornada que porta per títol Noves substàncies, noves aliances. Què hi trobarem?
Sí, aquesta jornada que celebrem enguany és una mica especial perquè hem organitzat dues parts. La primera part, que seria la del matí, que és la purament formativa, té una primera sessió, que és la de la Mireia i l'Anton, per parlar d'aquestes noves tendències de consum i poder-les analitzar en profunditat. I després tenim una segona sessió, una taula d'experiències, titulada Reflexions i recomanacions en l'organització preventiva, on comptarem amb diferents professionals, com l'Utgem Matller, que ens presentarà l'estudi de la FEM, que és una federació de municipis que tenen plans i programes de prevenció, i han fet una anàlisi, no, de la situació dels preventòlegs, de com estem. També vindrà la Marta Escolà, de l'Ajuntament de Lleida, que ens presentarà una ponència molt interessant sobre itineraris preventius, com ordenar aquelles accions preventives en medi educatiu, amb els diferents agents que hi ha al municipi, i també com planificar, més enllà d'aquestes accions educatives, altres accions comunitàries del municipi, per tant, molt interessant a nivell d'ordenació. Vindrà la Tibi Barón, que per cert és santcugatenca, de la Generalitat, de la Subdirecció General d'Addiccions, que presentarà un estudi avaluatiu que es diu SIPA Plus, que el que fa és monitoritzar una mica totes les accions que es fan arreu de Catalunya, no?, per veure quins punts hi tenim més forts, amb més acció o menys acció, no? I finalment hem convidat el Sergio Llanes d'Espora Sinergies, que ens parlarà dels punts forts des d'aquesta mirada externa, dels punts forts i dels punts febles de la nostra pràctica professional. I a la tarda, aquesta és la part més diferencial, aprofitant que fem 10 anys de l'assessoria un segon, farem un espai de networking i una festa after party amb DJs i amb visuals també. Llavors la idea és com tenir aquest espai d'intercanvi més informal entre els professionals que vindran al matí i els que vinguin també directament a la tarda, i després fer com una mostra del que seria una festa segura. Comptarem amb un estand de reducció de riscos i amb prova d'alcoholèmia i també altres elements necessaris per a aquest tipus de festa segura, com podria ser l'accés a l'aigua gratuït i també la senyalització. I finalment comptarem també amb diferents col·laboracions. Una d'elles és Energy Control, que proporcionarà aquest estand de reducció de riscos.
Tenim la Mireia,
Sí, que tenim la Mireia avui. També vindran del programa Nits de Qualitat, que ens donen suport en tot el que és l'organització de la jornada. Són també de la Generalitat de Catalunya. I finalment, Psychedelic Care, que és una iniciativa ciutadana europea que el que pretén és recollir signatures per demanar a la Comissió Europea la regulació i el reconeixement de les teràpies assistides amb psicodèlics.
Per què heu volgut posar el focus en aquest tema, Roger?
Bé, el tema de les noves substàncies o noves tendències de consum és molt important, perquè més enllà de tots els subtemes que tractem a la prevenció, que evidentment sempre hem d'estar formant-nos de manera continuada, hi ha un element que és crucial, que és en els nous consums sempre és molt canviant, no? Ara ho explicaran l'Anton i la Mireia, no? Pues hem d'anar veient quines tendències i quins canvis hi ha, no? Llavors, per exemple, els que treballem en dispositius de prevenció d'atenció, siguin educadores, psicòlegues, siguin els diferents tipus de dispositius que siguin, necessitem tenir com aquesta actualització de les substàncies, no? És a dir, el que no pot passar és que estiguem treballant en el nostre espai de treball i ens trobem amb consums que no sabem què són, no? Generalment això amb les substàncies clàssiques o més habituals no passa, però sí que amb les NPS pot succeir, no? Jo poso sempre el mateix...
Explica'ns això de NPS per la nostra audiència,
sí. NPS seria l'acrònim de Noves Substàncies Psicoactives, que serien les últimes que apareixen en el mercat i que, per tant, hi ha tot un element que és la detecció temprana per poder saber quins efectes tenen sobre la salut, no?, i veure també quines prevalències de consum hi ha, no?, si es consumeixen molt o poc, no? Llavors, seria sobretot això, sí.
Explica'ns una mica què és la xarxa Perifèrics i també quin paper jugueu des d'un segon en aquesta cita del divendres de la setmana que ve.
Sí, la xarxa Perifèrics és una xarxa d'ens locals i de d'entitats, organitzacions, administracions públiques i també entitats que treballen en prevenció, que el nostre objectiu és treballar en la promoció de la salut i en la prevenció de drogues. Aleshores, la xarxa es va constituir l'any 2001 a Lleida, de fet, i al llarg de tots aquests anys doncs hem anat fent trobades, que normalment en fem dues l'any, trobades presencials o telemàtiques, per compartir dubtes, per donar-nos suport emocional també, i per compartir aprenentatges. Després també fem una jornada bienal, com la que farem ara, i que també hem fet fa dos anys, que és la fa dos anys, la que vam celebrar els 20 anys de Perifèrics. I també una de les coses que tenim molt interessant és la web, que segueixen molt els professionals que treballen en prevenció de drogues i d'altres comportaments de risc relacionats, no? Que tenim un bloc d'actualitat i podríem dir que és la que més es fa servir a nivell de Catalunya. I finalment tenim també grups de treball, com per exemple, entre els més destacats hi hauria el de suport a administracions i per donar-los orientació i counseling, no? Una mica.
Abans d'acabar i donar pas als dos convidats que tenim via telemàtica, Roger, a qui va dirigida aquesta jornada? És oberta a tothom o és per als professionals del sector?
Sí, la jornada va dirigida a professionals, però també és cert que poden venir persones afectades o que tinguin alguna situació que els hi ressoni, però principalment va dirigida a professionals. Sí que la part de la tarda està dirigida a tothom i hem convidat a tots els nostres agents socials i amb qui treballem a Sant Cugat i també a totes aquelles organitzacions que treballen en oci nocturn, no fent prevenció en oci nocturn, perquè creiem que és una bona data per trobar-nos totes. Sí.
La sessió principal de la jornada, ara ho dèiem, que portarà per títol Noves drogues, noves formes, nous consums, anirà a càrrec de la Mireia Ventura, ho dèiem al principi, és la coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, i de l'Anton Gómez Escolar, que és fundador de Drogopèdia. Mireia, Anton, expliqueu-nos una mica a què us dediqueu. Mireia, des d'Energy Control treballeu en l'anàlisi de les substàncies. Quins canvis heu observat en les drogues que circulen actualment?
Hola, bon dia. Sí, des d'Energy Control fa ja bastants anys que estem monitoritzant el que són els mercats de drogues a partir dels resultats dels anàlisis de les substàncies que analitzem de les persones amb les que contactem. El servei d'anàlisi és una mesura de reducció de riscos per poder saber doncs, quines adulteracions hi ha, quines dosificacions en les pastilles, pureses, per poder orientar aquestes persones a cara al risc de les substàncies per la seva pròpia adulteració, però també és una gran eina per poder contactar amb aquestes persones i per poder també parlar obertament sobre drogues. I sí que el que estem veient en els últims anys és que estan entrant noves substàncies en el que diríem, no?, en tot el menú psicoactiu, perquè actualment també el que trobem és que hi ha molta mescla, és a dir, hi ha molt policonsum i es consumeixen moltes substàncies al llarg d'una sola sessió, i a partir d'aquí doncs intentem doncs veure, no?, una miqueta què és el que està passant amb aquestes substàncies, motius i també quines composicions estan a venir, amb les que podem analitzar. Algunes fins i tot no es poden ni analitzar, com els inhalants, com el popper o el gas del riure. Aquestes no les podem analitzar, però sí que podem anar veient com van entrant dins d'aquestes generacions més joves.
Anton, tu eres el fundador de Drogopèdia, un proyecto de divulgación desde el rigor y sobre las sustancias psicoactivas. ¿Qué te llevó a crearlo?
Pues fundamentalmente me llevó a crearlo el detectar que en mi labor como voluntario de Energy Control había canales o lugares a los que la información yo detectaba que no estaba llegando tan bien, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Los nuevos canales, los nuevos lenguajes, ¿no?, como el vídeo, los shorts. Así que decidí pues entrar también en ese área y tratar de llevar esa información tan valiosa y tan necesaria como la información de reducción de riesgos y de daños que estaba mencionando Mireia, para que también estuviese accesible para las personas que utilizan estos canales de forma más regular, tipo TikTok, Instagram y demás. Y básicamente es eso, llevar esa información a aquellas personas que usan las redes sociales de forma más habitual y que utilizan estos medios como su forma de comunicación y de información a día de hoy, ¿no?
Ya que has mencionado las redes sociales, ¿no?, que son cada vez más una fuente de información para mucha parte de la sociedad, especialmente por las generaciones más jóvenes quizás, ¿cuáles son las principales desinformaciones o mitos que os encontráis cuando se habla de estas nuevas drogas, ¿no?, que se va a centrar la jornada, y cómo se pueden combatir desde Drogopedia y Mireia desde la vuestra organización?
Pues yo diría que el principal mito que existe, y es un problema que ya arrastramos de hace tiempo, es esta concepción de que todo aquello que es legal no es problemático. Es decir, que si hay una sustancia que se vende en una tienda, que se encuentra en internet, Quiere decir que entonces no es un problema y por tanto se puede consumir sin ningún tipo de medida de precaución, o se asume directamente que si es legal será por algo, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver, porque la legalidad es un instrumento bastante más artificial, construido en torno a las sustancias, que se va aplicando en función, va avanzando, según va avanzando, digamos, los mercados. Esto quiere decir que una sustancia, cuando aparece en el mercado, es de forma natural legal hasta que se dicte lo contrario, es decir, hasta que sea detectada, evaluada y puesta en control internacional o prohibida, ¿no? Esto es un proceso que lleva varios años de duración hasta que se completa, y esto quiere decir que la mayoría de las sustancias son de manera natural legales hasta que son prohibidas. Y esto hace que muchas sustancias nuevas, de las cuales no tenemos prácticamente ninguna información y que por tanto son más peligrosas, porque la falta de información es el principal riesgo que enfrentamos frente a las sustancias, son legales durante algunos años, y esto lleva a la gente, pues, a tener esa asunción de que, bueno, pues no será nada peligroso si es legal. Y este es uno de los grandes mitos que hay que desbancar, es decir, todas las sustancias psicoactivas tienen riesgos, todas ellas tienen que conocerse bien para poder reducir esos riesgos en la medida de lo posible, y el hecho de que se vendan en tiendas no quiere decir en absoluto que sean menos peligrosas que otras que estén prohibidas.
Per què creieu que és important abordar el tema d'aquestes noves drogues i d'aquests nous consums a dia d'avui?
Doncs, com molt bé ha mencionat el Roger, precisament és molt important que tinguem informació, o sigui, estan canviant les coses. Energy Control neix fa més de 25 anys en un context en el que entren les drogues de síntesi i va haver-hi un canvi, i aquestes iniciatives van anar molt bé, perquè al final el que ens porta al fet de no poder saber què és el que està passant és des d'un discurs de la por, estigmatitzant, i al final la informació el que ens permet és poder contactar i poder connectar amb aquestes persones joves que estan experimentant amb aquests consums, i a partir d'aquí, doncs, poder tenir una relació i un tipus de tracte molt més igualitari i molt més sa, sí? Perquè al final el que no sabem ho amaguem o intentem disfressar-ho, però al final el més important és saber què és el que s'està consumint, com s'està consumint, quins són els riscos, quines mescles són més danyines que altres, i des d'aquesta informació és on realment aquestes persones es poden cuidar molt més i tenir un consum molt més cuidat i molt més empoderat.
¿Coincides, Anton?
Sí, por supuesto. Creo que es una parte muy importante de este mercado tan cambiante, y a día de hoy la información es clave absolutamente, ¿no? Y es lo que más nos falta y lo que más tenemos que desarrollar constantemente.
Justament l'Hospital Clínic alertava aquest mes d'abril sobre l'augment d'ús de noves substàncies psicoactives i nous consums de risc. Quan parlem de noves drogues o noves formes de consum, a què ens referim exactament?
Doncs a nivell de noves formes de consum podria ser, doncs, precisament el que ha passat amb els cannabinoides semisintètics, no? Que aquestes, al final, el cànnabis normalment es fumava, sí que a vegades hi havia aquests pastissos que la gent s'ho prenia, així com si diguéssim via oral, menjat, però amb l'aparició de les gominoles apareix aquesta nova forma de consum, que és la via oral, i això ha estat un canvi, perquè evidentment el cànnabis senta molt diferent si el fumes o si l'ingereixes. I a nivell de noves substàncies, doncs, era el que estava comentant l'Anton. Les substàncies semisintètiques serien noves en si mateixes. Nosaltres coneixem principalment els components actius, el cànnabis, els bàsics, THC i CBD, però amb l'aparició d'aquest fenomen de les noves substàncies n'apareixen centenars, que algunes tenen efectes més semblants al THC, altres menys, però aquí ja se'ns estarien juntant les dues coses, no? Noves formes de consum amb noves substàncies. Llavors, és encara una miqueta més complicat el que tenim per davant.
Quins són els riscos que detecteu d'aquestes noves drogues?
Doncs el risc dependrà de les noves drogues, dependrà molt de la substància, però el risc principal que tenim és que pràcticament no en tenim informació. Llavors, ara és com si diguéssim, ho hem de tornar a construir, no? Les drogues il·legals clàssiques, estic parlant de l'èxtasi, cocaïna, amfetamina, LSD, en tenim moltíssima informació, són diverses dècades de consum, i per tant ja estem veient el que seria l'impacte al mig llarg plaç. Ara, amb aquestes noves substàncies, estem al principi, veient quin és l'impacte al principi, no? En els primers anys de consum. I a partir d'aquí, doncs, podrem anar veient quines substàncies tenen més risc, quines en tenen menys. Quan les proven les poques persones, tu pots tenir una idea d'un risc limitat, però en el moment en què comencen a extendre's i comença a provar-les centenars i milers de persones, doncs aquí ja podem tenir també una avaluació del risc molt més extensa.
Des de la vostra experiència, Mireia, Anton, com ha evolucionat el consum recreatiu en la darrera dècada?
Pues la verdad es que se están dando muchos fenómenos paralelos en el ámbito del consumo recreativo. Tenemos, pues eso, nuevas formas de consumo de drogas clásicas. Por ejemplo, tenemos estas pequeñas noticias que surgen en verano, que a veces se hacen muy virales, como el consumo, por ejemplo, ahora de nicotina por vía transdérmica, el consumo de cafeína por vía inhalada. Tenemos también fenómenos de consumo de drogas que han estado ahí mucho tiempo, que vienen según épocas, ¿no? Como el cloretilo. O sea, hay un montón de nuevos fenómenos de consumo que se van superponiendo en el tiempo, que van apareciendo, van desapareciendo. Algunas veces los medios de comunicación dan mucho bombo a cosas que no son tan peligrosas y no dan visibilidad a cosas que son realmente peligrosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la prevalencia del alcohol, que siempre ha estado ahí, que no podemos considerar para nada un fenómeno nuevo, pero sí que sigue siendo uno de los que más carga tienen a nivel de impacto en la salud de las personas y no se le da tampoco tanta importancia. O sea, hay muchos fenómenos que es lo que tenemos que analizar en esta jornada para darle un poco de visibilidad y de luz a todas estas prácticas, ¿no? Muchas de ellas novedosas, otras de ellas no tanto, pero siempre todo lo que hay que tener en el foco de mira.
Ja per anar acabant, perquè ens podríem allargar molt, però per això hi ha la jornada del divendres que ve. Quin missatge o estratègies creieu que són més útils per arribar a les persones que consumeixen droga o que es plantegen fer-ho en matèria de reducció de riscos, que al final és l'objectiu de tot plegat?
Doncs principalment jo recomanaria el que ja hem estat comentant, no? De poder elaborar aquests missatges de reducció de riscos, entendre que, i això ho hem tingut sempre, hi haurà gent que voldrà provar les drogues i ho farà, i per tant, doncs, una miqueta entendre quin és el context, els motius, les mescles, el que s'està consumint en aquests moments, és a dir, saber molt bé què és el que tenim per davant i a partir d'aquí elaborar aquests missatges curts i dirigits i poc estigmatitzants, però a la vegada també deixant molt clars quins són els riscos, no? Em refereixo, per exemple, doncs, moltes de les substàncies que s'estan consumint ara són depressors, per exemple, el popper, òxid nitrós, que això mesclat amb el propi alcohol que ja deia l'Anton, que sempre està de base, més en alguns casos i desgraciadament en molts, psicofàrmacs que també estan de base, doncs evidentment aquí els riscos es sumen quan vas sumant depressors. I aquest tipus de visibilitzar, aquest tipus d'informació és molt important perquè les persones que consumeixin doncs, puguin tenir en compte els riscos que realment estan fent, ja no només quan prenen aquesta substància, sinó quan tenen en compte també tota la mescla de substàncies que porten a sobre.
Anton.
¿Cuál la pregunta? Perdón, que
Te lo digo en castellano, ¿eh? ¿Cuál sería el mensaje o la estrategia que crees que es más
Ah,
útil para llegar a las
perdón.
personas?
Sí,
¿Sí?
perdón. Sí, yo creo aquí la clave siempre es ser totalmente libres a la hora de comunicar la información equilibrada sobre las drogas, es decir, la parte, digamos, más de riesgos, la parte más tal, pero también la parte de los efectos, que también es muy importante, porque muchas veces las políticas de comunicación sobre drogas caen en el error de solamente comunicar las partes relacionadas con el riesgo, lo cual hace que muchos usuarios no se sientan identificados con su experiencia personal con esas sustancias, porque muchos de ellos no han tenido necesariamente experiencias negativas de primeras, ¿no? Por tanto, es muy importante que la información sea completa, amplia, equilibrada, que tenga esos dos elementos para ser veraz y para ser creíble y generar un vínculo de confianza con el usuario, que es precisamente una de las partes en las que Energy Control siempre ha destacado más, ¿no? La capacidad de generar un vínculo con aquellas personas que todavía no han tenido problemas en el consumo de drogas, necesariamente tienen que llegar a tenerlas, para que esa información permita que nunca lleguen a estar en esas posiciones, digamos, de tener problemáticas importantes, ¿no? Con el consumo de sustancias. Así que en cuanto a esa pregunta, yo creo que la clave está en que la información sea veraz, sea completa y, por supuesto, que seamos capaces de generar esa información, porque, como bien decía Mireia, estas sustancias muchas veces, pues el mayor problema que tienen es que no tenemos información sobre ellas porque son demasiado nuevas en el mercado, ¿no? Y todo eso, pues hay que abordarlo, pues con la libertad de poder realmente hacernos esas preguntas y tratar de comunicar a la población la información desde el ámbito de la reducción de riesgos y daños que más útil sea para ellos y para proteger su salud, ¿no? Saliendo un poco de los axiomas más morales de si es bueno o es malo, realmente tenemos que dar la información tal y como es y que esta información sea útil para que las personas pues tengan siempre la mayor seguridad en las decisiones que tomen, sean cuales sean, ¿no?
Hem pogut fer un tastet d'aquesta vuitena jornada perifèrica sota el títol de Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat, amb dos dels ponents de la principal ponència del matí, la Mireia Ventura i l'Anton Gómez d'Escolar, també amb el Roger Ferrer, d'un segon, que ens ha acompanyat. Moltíssimes gràcies a tota la gent del sector convidada a participar el divendres que ve aquesta jornada i a la part de la tarda, aquesta part on s'hi pot sumar, no?, més gent interessada i que pugui estar afectada o interessada en la temàtica. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.